3 i l'astròleg.
Albert Berlegui, bon dia.
Bon dia, Guillem, què tal?
Molt bé. Antoni Dalmases, bon dia.
Molt bon dia.
Com prova la Setmana Santa?
La Setmana Santa, prova santa, santificada.
Albert, tot bé?
Jo diria que bé, com sempre. Hi ha tot un seguit de festes tradicionals al calendari, les de Nadal, les de Setmana Santa, en què has de fer tota una sèrie de rituals. En el meu cas és veure o Ben-Hur o els 10 manaments.
Home, i tant.
Empassar-se una de les passions de Bach, sigui la de Mateu o sigui la de Joan, o la de Marc o de Joan, i llavors el cap de setmana, evidentment, mona. Clar, això també
clar,
pertoca,
sí.
No?
Mona de crema o de fruita?
De crema. De crema, sempre de crema. La més tradicional, a veure, la tradicional, però no aquelles tradicionals, diguem, de fa 100 anys que només hi havia ous, per entendre'ns, sinó aquella que és gairebé semblant a la Sara i que jo trobo absolutament deliciosa.
Bé, Berlegui, jo em quedo amb aquesta i, a més, li afegeixo ou filat per sobre.
Home, no es pot demanar més, no?
Tu del Mas es queda la mona.
A mi la de Sara m'embafa. M'embafa una mica, la de Sara. Prefereixo l'altre, però tampoc no sóc massa de mones, M'agraden els dolços, però no m'agraden.
Va, doncs aquesta setmana ens hem fixat en tres personatges que en dates d'aquesta Setmana Santa, d'alguna manera o altra, no ho deies, Berlegui, ens venen al cap. I comencem pel primer, Judas Iscariot.
Maestro, estoy muy afligido. ¿Quién te traicionará? ¿Acaso yo?
El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Judas, lo que vas a hacer, hazlo a prisa.
Judas és un d'aquests grans traïdors de la història, un dels 12 apòstols que diuen que es va vendre per 30 monedes de plata. Dalmases, Judas és el primer gran traïdor que coneixem de la història o n'hi ha hagut altres abans?
Jo no ho sé, no soc especialista en traïdors, però aquest és un dels famosos, Aquest és el que va trair a Jesús perquè l'ajusticiessin, no? És el prototipus, vaja, la nostra civilització és el prototipus de traïdor gràcies a la versió que en donen els evangelis que va vendre Jesús als romans per 30 monedes, no?
El problema és que la versió dels evangelis, segons quina, canvia la història i fins i tot alguna diu que podria no haver sigut un traïdor i que s'hagués posat d'acord amb Jesús... I
sí,
que...
bueno, esclar, les estratègies polítiques, com nosaltres sabem perfectament, són incomprensibles per les persones normals. Llavors es veu que resulta que Jesús li va proposar a Judas que el traís perquè així es podria complir la profecia de que hi hauria un traïdor i que ell el mataria i que ressuscitaria. Això deu ser l'evangeli d'una persona psíquicament, diguem-ne, complicada. Hi ha una altra versió, també, que afirmen que la història de Judas Iscariot és falsa. I expliquen que va ser un nen abandonat i adoptat, molt inadaptat, llavors no hi havia psicòlegs ni hi havia diagnòstics per fer, però que va matar un germà i després el pare i es va casar amb la mare, és a dir, un tio heavy metal. Ja es veu doncs, que el pitjor defecte d'aquest ésser no és pas la traïdoria. D'entrada s'havia carregat tres abans de trair ningú. Però després, amb la cosa aquesta, es va convertir i va seguir Jesús, amb aquest historial clínico-delictiu. Em sembla que és fàcil comprendre que, com que no havia pogut assistir a cap teràpia, a la que els romans li van ensenyar 30 monedes, va tornar a reincidir i va fer bo d'allò de qui el té del néixer no ho deixa. Però vaja, no ho sé massa, tampoc, No ho sé massa.
Que al final es va tornar, aquestes 30 monedes.
I es va penjar.
També.
Vull dir, va ser diguem-ne, una vida rodonesa. És d'aquesta casa dels idiotes aquests que maten la dona i els fills i es maten ells. Si haguessin començat per l'ordre que calia, es matarien primer ells.
Feu bé, no?
I deixem-ho estar. Però, bueno, aquest, com que és traïdor... Ara, aquest no és sant. Judas no és sant. I això vol dir que els traïdors d'avui dia no poden oferir ciris ni pregàries al fundador del seu gremi. Vull dir, simplement s'han de, encara que no sigui sant, poder i deuen resar d'amagat.
De fet, en les obres pictòriques no hi surt l'aureola típica dels sants, amb ell no li pinten.
No té el plat aquell darrere del clatell, però bueno, és igual, és famós per això el tio, Vull dir, de tots els 12 que hi havia allà, aquest és un dels que és més famós. Sortia a la Santa Cena sempre amb una bosseta de monedes al costat que el delatava,
Berlegui, doncs, quina pel·lícula hi posem amb Judas?
Doncs mira, evidentment n'hi ha unes quantes. Sí que és veritat que és un personatge gairebé tan llegendari, tan mitològic, que clar, és evident que les especulacions, els evangelis apòcrifs que també han sortit al respecte, doncs clar, munten una radiografia que segons els temps en què es viuen doncs, va canviant una mica la percepció. Durant 20 segles ha sigut el gran dolent de la història, com Antonio Salieri, per exemple, o Niccolò Maquiavel, que possiblement que hauríem de reivindicar o com a mínim de dir reajustar. I sí que és veritat que els últims anys hi ha hagut un cert intent de rehabilitació, de com a mínim per mirar d'entendre què és el que va fent i per què ho va fer. Hi va haver un intent fa uns 30 anys, quan Martin Scorsese va fer L'última Tentación de Cristo, una pel·lícula extremadament polèmica que poder tampoc n'hi havia per tant, però una de les pel·lícules més significatives que acabaria sent tot un clàssic del cinema espanyol dels anys 50, sent una pel·lícula que parlava precisament d'aquest personatge, el Judas.
Me sé el papel de Jesús con puntos y comas. Puedo representarlo esta misma noche. Examínenme si quiere.
Nadie había pensado en usted, la verdad.
Yo sí lo había pensado. Y he demostrado que soy un buen actor. Denme una oportunidad.
Eso es imposible.
¿Por qué? Dígalo.
¿Cómo va a representar el papel de Jesús un hombre que no tiene sentimientos religiosos?
Aquesta veu que escoltem és la veu de Juan Antonio Soriano, Juan Manuel Soriano, que era una de les grans veus del doblatge, també de la ràdio dels anys 40, 50 i 60, i que va posar veu protagonista d'aquesta pel·lícula, que es va dir El Judas, que està dirigida per Liquino, i que està ambientada a la Passió d'Esparreguera.
Ah, mira.
On un actor que ha interpretat sempre Judas Iscariot vol interpretar Jesús. Però, clar, és allò que ara ens sembla com molt absurd, però fa uns quants anys el personatge de Jesús havia de ser interpretat per una persona que reunís, diguem-ne, uns requisits, diguem-ne, d'una certa ètica o d'una certa moral. I el personatge d'aquesta pel·lícula, doncs clar, diguem-ne que és un fascineroso i per tant, diguem-ne, no se'l deixa representar. És una pel·lícula que, com totes les pel·lícules, fa una radiografia extraordinària de l'època en què va ser feta. Però, per altra banda, i a títol de curiositat, és una de les primeres pel·lícules o dels primers casos en què es va sentir parlar català amb una pel·lícula dels anys 60.
Doncs bé, coneguem el segon personatge de la setmana. Després de passar pel primer traïdor, per Judas, anem cap a un actor, no marxem d'aquest món. En aquest cas, Charlton Heston, que va encarnar grans personatges bíblics com en la pel·lícula Ben-Hur o Moisès, els 10 manaments.
For this you shall drink bitter waters. God has set before you this day his laws of life and good and death and evil. Those who will not live by the law.
Sentint-lo així, Charlton Heston és que te l'has de creure per força. Aquesta manera de parlar, aquesta convicció, eh?
Sí. Per mi, Moisès té la cara furiosa de Heston, eh? La mandíbula quadrada, la mirada de ser, decidida. Se'm fa difícil veure com a galant aquest home.
Doncs va, segur que si engeguem la tele alguna tarda d'aquesta setmana hi trobarem o hi haguem trobat a Charlton Heston més d'una vegada. Talmas Estum, quin paper et quedes de Charlton Heston a la pantalla?
Doncs mira, jo m'agrada molt Set de Mal de Orson Welles, que és una cosa insòlita, no porta ni túnica ni armadura ni va dalt d'una quadriga, vull dir que ja és estrany, no? El recordo molt bé al Planeta de los Simios, també.
I tant.
I quan era petit, en el Cid. El Cid.
El campeador.
Sí, el Cid campeador. Vaig anar a veure-la amb el meu pare, que no anava mai al cine. I em va portar a veure el Cid, no sé per quin motiu, no és que fos molt patriota, però l'home devia pensar com que aquest en parlen tant anem-hi.
El que en coneixem poc per això de Charlton Heston és de la seva etapa de director i actor de teatre.
Sí, ben poc, perquè aviam, aquest home va començar el teatre a Broadway fent justament César i Cleopatra, que va ser el que va fer-lo passar al cinema. I és un home que ha treballat moltíssim en tots els camps de l'art escènica, vull dir, no és pas d'això. Però jo, esclar, com tot suposo, el tenim encasellat dalt d'una quadriga amb vestit de romà.
És que cada Setmana Santa hi és allà.
Sempre hi és. Però és que és la figura. Vull dir, hi ha una dita que diu que Cecil B. DeMille és l'agent literari de Déu. Doncs quasi bé diria que Charlton Heston és l'agent literari de la Bíblia. Perquè és que és l'home que ha passejat per totes aquestes històries, no? Com tothom, aquest home també és una figura contradictòria. Recordareu que les últimes aparicions que jo li vaig veure va ser en la pel·lícula de Michael Moore, Bowling of Columbine, sí, que va fer aquell paper tan espantós d'intemperant defensor de les armes, no?
Clar, perquè ell era el president de l'Associació Nacional del Rifle.
Va ser molt temps, durant molts anys va ser president de l'associació. I es va fer antipàtic amb aquella cosa, d'aquella aparició, i que durant molts anys va ser la imatge que teníem d'ell. Però, en canvi, és una cosa contradictòria. Hauríem de saber també que va rebre diferents premis com a defensor de les llibertats i dels drets humans.
Uns quants anys abans.
Sí, però no, però sempre va mantenir-se en aquesta qüestió, eh? Vull dir, per exemple, ell, l'any 63, que no devia ser un moment fàcil, va participar a la marxa dels drets civils, aquella de Luther King, de l'I Have a Dream. Ell hi era allà. Vull dir que una cosa no treu l'altra. A nivell personal, la gent...
Es fa difícil d'entendre, per això.
Sí, però la gent som contradictoris. Vull dir, aquí ho estem veient cada dia, no? Vull dir, diem una cosa, fem el que podem, i llavors resulta que no sabem què fem, no sabem què fer, i acabem fent al revés del que la gent pensava. Això és així, no? També. De fet, aquest home, fixa't, és tan contradictori i tan extraordinari que a nivell anecdòtic purament, diguem-ne, anecdòtic del tot, va estar casat 64 anys amb la mateixa senyora que havia conegut a l'institut. Això a Hollywood deu ser com una cosa estrambòtica, no?
Potser sí, sí que era homèric. 64 anys que devien ser els mateixos que estava gairebé treballant.
Sí, exacte. Vull dir que potser sí que això és, mereix ser recordat com una fita important. Vull dir que jo penso que jutjar la gent a vegades és més difícil del que sembla. Vull dir, és fàcil, però és més equivocat del que sembla, perquè no sabem res d'aquesta gent.
Burlecki, Charlton Heston va fer més de 100 pel·lícules. Això és una... És
sí,
moltíssim.
I jo celebro que l'Antoni hagi tret aquesta vessant, diguem-ne, polièdrica que tots tenim. És a dir, els actors, evidentment, representen arquetipus i, per tant, pensem que tenen una sola dimensió. I no, evidentment, els actors són éssers humans i, per tant, doncs, estan sotmesos a totes les contradiccions, diguem-ne, de qualsevol persona. El fet de que Heston el recordem més als anys 50 o 60, o almenys intentem reivindicar-lo més per aquesta vessant de defensor de drets civils que no pas amb l'etapa, diguem-ne, de la seva carrera, i que hagués fet aquest canvi, doncs home, mira, jo només ho atribueixo que durant el rodatge de Ben-Hur, un cop de quadri que per entendre'ns el va trasbalsar una mica i va canviar la mentalitat. Però en qualsevol cas, els meus referents a Charlton Heston estan a la meva més tendra infantesa, vaig quedar enlluernat quan vaig veure Quan Druje la Marabunta l'any 53, la meva impressió quan vaig veure per primera vegada Els 10 manaments l'any 56, i ja, diguem-ne, més gran, ja gairebé en la seva etapa crepuscular, encarnant a l'actor que sortia al Hamlet extraordinari d'en Kenneth Branagh. Però per mi, sempre hi ha un Heston que és el millor de tots, el de la pel·lícula Ben-Hur.
¿Por qué arte de magia llevas ahora el nombre de un cónsul de Roma? Tú fuiste el mago, Mesala. Tú me condenaste a las galeras. Cuando la nave se hundió, yo le salvé la vida al cónsul. ¿Conoces su sello? He vuelto a Jerusalén, como juré entonces que lo haría.
Però quan... Aquest és Rafael Navarro. Perdona, digues.
No dic, quantes hores dura Ben-Hur?
Ben-Hur són 3 hores i 3 quarts.
No més? Pensava que eren més.
A diferència de moltes pel·lícules, diguem-ne, d'aquestes bíbliques, amb aquest etiquetatge així un pèl menys creatiu, jo trobo que Ben-Hur s'ha mantingut extraordinàriament bé. És a dir, Els 10 manaments, per exemple, per citar la pel·lícula que abans comentava l'Antoni, és una pel·lícula que ha envellit moltíssim. Ara no deixa de ser una versió, diguem-ne, festiva dels Pastorets amb Folky Torres, amb tot el respecte per la senyora Folky Torres. Mentre que el Ben-Hur és una pel·lícula que manté un agnosticisme distant, malgrat que és una pel·lícula de 1959, que encara avui fa que sigui molt, molt recomanable. I això té molt a veure, evidentment, amb el punt de vista del director. Cecil B. DeMille era catòlic, ortodox, apostòlic i romà nord-americà, mentre que William Wyler era alemany. I això, tal com vam comentar la setmana passada amb la Mercè Folch, doncs d'alguna manera també acaba marcant. Clar, l'agnosticisme d'en William Wyler es va acabar reflectint en la pel·lícula.
Molt bé, doncs hem conegut a Charlton Heston, també ajudes, i ens queda un tercer personatge d'aquesta Setmana Santa que no és un, sinó que en són dos, que són els lladres que van acompanyar Jesús a la creu.
Una vez aquí arriba no se está mal. ¿Te van a venir a rescatar?
Ya es un poco tarde para esto, ¿no?
Oh, no, aquí tenemos para dos días, hay mucho tiempo. A muchos les acaban rescatando.
¿Sí?
Sí, mi hermano suele rescatarme. Si consigue que no le sigan durante 20 minutos...
Aquests són els inconfusibles crucificats de la vida de Brian dels Monty Python, que innegablement els lliguem a aquesta cançó. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. I aquí tots ens posem a riure i a xiular, oi, Dalmases?
I tant.
Tu ets fan dels Monty Python?
Molt, molt, entusiasta. Entusiasta d'ells i de moltes coses que ha fet el John Cleese i del Fawlty Towers i de tota aquesta colla, que això són coses que ara la televisió no les fan perquè fan altres tonteries, però això era bo. Això era bo. Com jo, em sembla que aquesta cançó és, com has dit tu, quasi bé un himne.
Sí, i hem de riure de tot, eh?
Sí, 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 això sí. Aquesta cançó, començant per la cançó, és una lliçó de filosofia, no? Que destrueix la por medieval religiosa tenallant que durant tants segles ha espantat el personal. Oblida els pecats i disfruta, és la teva última oportunitat, la vida és una merda, se'n riuen a la teva cara, però la darrera rialla ha de ser la teva, diu la cançó, diu aquestes coses, no? Vens del no-res i vas al no-res, què t'ha de fer por? Res. Esclar, és bestial. Per mi és una pel·lícula que cada Setmana Santa haurien de passar a totes les televisions perquè és la millor lliçó vital que pot donar la religió.
I no ens la passen, aquesta.
No, no ens la passen, i això és una cosa que sap greu, eh? Jo, que vaig passar tantes Setmanes Santes llòbregues, tristes, tètriques i cutres, sense música ni cine quan era jovenet, La vida de Brian és una alenada d'aire fresc per ventilar la pudor de resclosit espanyola que estem obligats a viure sempre. Vull dir, això, la vida de Brian ens ensenya que es pot riure de tot, sobretot si rius del teu sentiment i de tu mateix.
Del Frente Popular de Judea, eh?
Hòstia, magnífic, això. Bueno, és una lliçó d'actualitat,
sí,
també.
Sí, em sona d'algú.
Fantàstic, no? Vull dir, el Frente Popular de Judea i els del Frente Popular.
Judaico, sí. Però en sabem poca cosa, per això, dels lladres que van acompanyar Jesús a la creu.
Bueno, a la pel·lícula de Monty Python no són dos lladres, sinó que són
uns quants,
una fila de lladres. N'hi ha la tira, perquè, esclar, el món està ple de lladres. Però sobretot està ple de crucificats, el món, més que res. Que hi són, mira, perquè els hi tocava ser, no? El dels lladres n'hi ha... segons l'Evangeli hi havia un de bo i un de dolent, que suposo que un lladre bo i un lladre dolent és com no dir res. Vull dir, devia haver-hi un lladre innocent i un lladre culpable. I que, doncs, un creia que Jesucrist el salvaria perquè no li quedava més remei, m'imagino que estava allà...
I un va anar al paradís i l'altre no.
Això diuen, jo no hi he estat, però no els he vist. Vull dir, ara, els del Monty Python sí que són al paradís, perquè són gent que diuen, bueno, i què, no? I què? El més emprenyat és el Brian, pobre, que no sap què hi fot allà. Clar. I que espera que el salvin i no el salven. No sé si et salva ningú mai quan estàs a les últimes.
No sé, Berlegui, tu part de la vida de Brian, els lladres aquests que van acompanyar Jesús a la creu, apareixen a d'altres pel·lícules?
Doncs jo he fet una recerca, i de manera indirecta poder, sí, amb una pel·lícula que, a més, és una de les grans obres mestres del cinema espanyol dels anys 50. Estem parlant de lladres que tenen nom, eren Gestes i Dimes, noms que segurament que deuen ser apòcrifs, El dolent és el de l'esquerra i el bo és el de la dreta, i això no és casual, per definició, la dreta sempre ha sigut la bona
i la sinistra, l'esquerra.
Això mateix, la sinistra, tu mateix ho has dit, diguem-ne, en llatí o en italià, sí. No? No hi ha pel·lícules pròpiament dites d'ells, però sí l'aparició segles més tard en una de les grans comèdies, com us deia, que va ser una pel·lícula que es deia Los Jueves Milagro.
Yo soy San Dimas, al que los antiguos llamaron el grande buen ladrón. ¡Oh! ¡Escucha tú! ¡Oh! ¡Escucha tú la palabra del bienaventurado Dimas! Ya que fuiste tú el por la divina Chimericorte.
Aquesta és la inconfusible veu d'en Pepe Isbert, que interpreta Sant Dimas, és a dir, un sant de pega, és a dir, el lladre bo, en un poble que és el poble de Fontefillo, que vol recuperar el seu antic esplendor inventant-se una aparició per tal que tregui els devots, per entendre'ns, de la causa. És una de les grans obres mestres d'en Berlanga, ja sabeu, el director de Bienvenido Mr. Marshall, del Verdugo, entre d'altres, collit de la 1957 i, per tant, té l'extraordinari mèrit que va passar la censura. És a dir, com se n'enriuen, per entendre'ns, de tota la beateria que hi ha al voltant de tots els sants i santets i, a la més, fer-ho amb una situació, diguem-ne, de l'Espanya gairebé rural dels anys 50. Per tant, el mèrit resulta innegable.
Ens va deixar grans retrats en Berlanga.
I tant, clar que sí. Aquesta és una de les seves grans pel·lícules.
Ho hem de deixar aquí, Dalmases, Berlegui.
Molt bé. Vinga.
Doncs res, escolta, molt bona Setmana Santa, que acaba de passar bona setmana, i bona mona, evidentment.
Això.
Que vagi bé la mona.
Bon profit, vagi bé.
Adéu.
Adéu, fins la setmana que ve.
El suplement a Catalunya Ràdio.